Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Seguim a Carrer Major i encarem aquesta tercera i última hora de programa. Seguim amb alguns problemes tècnics, per això no podrem connectar de moment amb la resta d'emissores, però tot i així ara començarem parlant amb el Gerard Descarrega, un esportista reusenc, que comentarem les seves últimes competicions. Després anirem cap a Ona la Torre per conèixer els protocols dels seguicis i continuarem i acabarem el programa parlant des de Reus de la cultura popular. La setmana passada en vam parlar força d'ella. Al Carrer Major, el Gerard Descarrega es va emportar dues medalles d'or a l'Europeu d'Atletisme Paralímpic i avui precisament volem comentar aquesta fita, perquè a més és un esportista que ha batut diferents rècords. Per això el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Gerard Descarrega, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Dues medalles d'or, com valores la teva participació?
Sí, bé, content. Sempre està molt bé que es vegi reflexat el treball de tot l'any, ja que l'atletisme és un esport una mica injust a vegades i, bueno, doncs ho juguem tot en un dia i en una hora concreta, que si no ho fem bé allí, pues tot se'n va a Norris. Així que molt content i, bueno, ara hi ha uns dies de vacances per fi.
Et vas emportar l'hora als 400 metres llisos i en el salt de longitud, però vas quedar desqualificat de la prova dels 100 metres llisos. Què va passar en aquesta prova?
Sí, hi ha hagut un canvi de normativa ara fa uns mesos, perquè, bueno, jo soc invident i corro amb un guia i, bueno, i abans hi havia la norma que a partir dels últims 10 metres ens podíem deixar anar de la corda sense problema i, bueno, ens van dir això els tècnics, bueno, no ens van informar de la norma nova, que ara es diu que, bueno, s'ha d'entrar a la línia de meta agafat amb la corda amb el guia i a la falta d'un metre o així per la línia de meta, doncs, home, ens vam deixar anar inconscientment i, bueno, ens van desqualificar per aquesta petita raó, però, bueno, és una cosa d'aquestes que... ja ens tornarà a passar, segur.
Segur que no torna a passar. Després d'això, normalment no es torna a repetir. Suposo que heu pogut presentar al·legacions o parlar amb la federació?
Bueno, això... aquí la gent es renta les mans. Bueno, ens van dir que m'ho sentien una mica. No gaire tampoc, però bueno, que ja està. El que hem après és que la següent vegada preguntarem abans de córrer totes les normatives, si hi ha hagut algun canvi, informar-nos bé del que hem de fer i del que no hem de fer, i ja està. Tampoc s'ha de fer aquí un xiri, així que, bueno, ja està. Estem contents.
Suposo que el pròxim cop a intentar no repetir aquests errors i a intentar guanyar.
Sí, bueno, estem allí amb bones opcions de disputar la medalla d'or i, bueno, ja et dic que no passa res i el següent campionat sortirà millor, segur.
Si tirem enrere, Gerard, com i quan vas començar a competir? Com recordes els teus inicis?
Bueno, vaig començar doncs, com qualsevol xaval, jo vaig començar a fer atletisme amb 12 anys o així, i allí encara tenia bastanta visió, ja que la meva malaltia és degenerativa, i bueno, vaig començar doncs, amb unes jornades de la 11 aquí a Tarragona que feien, i després em vaig apuntar al Nàstic de Tarragona, que també és un club aquí de atletisme, i doncs, com qualsevol xaval, per fer una activitat extraescolar, tenia aquí molt bons amics i bueno, m'ho passava molt bé per aquí per les tardes.
I com podem dir que va ser el teu salt a practicar l'esport professional?
Bueno, pues et vas aficionant, comences això com un hobby, després t'ho vas prenent més en sèrio, vas a les competicions i bueno, si et va sortint bé, en el meu cas doncs, això vaig poder anar allà amb algun campionat internacional amb 15 anys, amb 16 ja vaig anar al primer campionat del món i bueno, a partir d'aquí pues, ja tu comences a plantejar una mica més sèrio tot i no res, 18 anys pues, després dels Jocs Paralímpics de Londres vaig anar cap al Centre del Rendiment de Madrid i fins ara estic allí.
Vas anar als Jocs Paralímpics de Londres, també el 2016 vas guanyar l'or en els Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro. Com recordes el pas pels Jocs Paralímpics? Suposo que deu ser un dels moments més importants per qualsevol esportista.
Sí, és molt guai, és el top de les competicions a les que podem aspirar, és la Champions de l'atletisme o el Mundial com a futbol i bueno, és una cosa que tothom vol guanyar, tothom vol estar en forma i a part de, bueno, de la competició, doncs després és una experiència molt bona ja que ens juntem allí tot tipus d'esportistes, de nacionalitats, d'ètnies, hi ha molta diversitat i bueno, sempre és espectacular poder conèixer gent esportista i gent pues, espectacular, ja que els Paralímpics hi ha gent de tot tipus. I allí et sents una mica afortunat inclús al ser-hi perquè veus gent que realment està fotuda i estan allí allí fent atletisme o fent qualsevol esport com qualsevol persona i bueno, sempre et reforça i et fa veure que bueno, que som uns privilegiats. Ja.
Molts cops parlem dels Jocs Olímpics, els Jocs Paralímpics a vegades no se'ls dona tant de ressò, però l'esforç que feu vosaltres realment és molt més gran, no?
Bueno, és el mateix. No crec que sigui imaginant, sincerament, ja que, bueno, ja et dic, l'única adaptació que tinc jo és que corro enganxat amb un noi al costat. Després dels entrenaments pues, em canso igual que qualsevol atleta olímpic o qualsevol atleta que no arribi a uns Jocs Olímpics però que entrena per lo mateix, perquè aquí es veuen els quatre que guanyen medalles, però després hi ha moltíssima gent darrere que està tots els dies entrenant, que ha de compatibilitzar feina o estudis amb l'esport i després no tenen ressò perquè no guanyen una medalla. Llavors, bueno, jo ja et dic, jo crec que faig el mateix esport que qualsevol persona i per sort pues, em va bé i he pogut guanyar, però bueno, ja et dic, com qualsevol altre.
Ara comentaves de la gent que ha de compatibilitzar l'esport amb la feina. Suposo que en el teu cas tu no cal que ho compatibilitzis.
No, per ara, per sort, bueno, mentre es tenen resultats, pues, el Comitè Paralímpic i ens va donant beques que serveixen pues, per viure el dia a dia, per estalviar una mica, però ja et dic, hem de tenir un pla B de futur perquè no som futbolistes o jugadors de la NBA i nosaltres pues, guanyem això com sou com qualsevol persona normaleta i després, doncs, quan ja no tens resultats, doncs ja el sou te'l treuen. Llavors, bueno, jo estic estudiant psicologia i espero en un futur pues, poder-me dedicar a l'àmbit de la psicologia. Així que...
També parlaves dels teus entrenaments. Quants dies sols entrenar i de quina manera?
Aquest any solem entrenar 6 dies. Bueno, anem fent com cicles, fem 2 setmanes de 6 dies, una altra de 5, per recuperar una mica, alguna de 4 inclús, quan hi ha moltíssima carga. I bueno, ja et dic, per sort l'atletisme no és com la natació, que és estar 8 hores, 10 al dia a la piscina. L'atletisme fem una sola sessió de 4 hores, depèn. I bueno, per sort, pues això, és a l'aire lliure, a mi se'm fa molt a més. Amb el grup d'entrenament, pues sempre estàs allí de bon rotllo amb els companys i tal, i això, per mi és la millor part del dia.
També comentaves que la diferència dels Jocs Olímpics on competeixen sense guia, tu competeixes amb un guia. Com es treballa amb un guia? Per la gent que no ho vivim, com ens hem de fer la idea?
Bueno, pues treballa dia a dia. S'ha d'entrenar diàriament junts i això no es pot fer d'un dia per l'altre. Ja et dic, la coordinació, pues bueno, jo per exemple faig d'estatura 1,75, pues el guia ha de ser de la mateixa estatura, 1,70 o 1,80 com a molt, perquè si no doncs ja la coordinació amb un paio de 2 metres seria incompatible, o amb un noi de 1,60 pues tampoc podria córrer bé. Llavors pues això, i bueno, que el guia bàsicament s'adapti a la meva manera de córrer, i ja està, tampoc té més complicació, és això, adaptar-se i entrenament.
Em suposo que la confiança amb el guia ha de ser absoluta.
Sí, clar, ja no només dintre de la pista, també fora s'ha de tenir una bona relació personal perquè passen moltes hores junts i seria incompatible estar amb algú amb el que no tens bona sintonia perquè passen moltes hores i no només es parla d'atletisme, al final pues, s'acaba parlant de tot tipus de coses i passa a ser un amic més que un guia.
Seria d'aquestes persones que estan en el treball al dia a dia al darrere i que després no es veuen tant?
Bueno, sí que es veuen. Ara mateix tenen la mateixa medalla que l'atleta, tenen la mateixa beca, pugem al podi els dos. Vull dir, tot on surt l'atleta surt el guia. Llavors jo crec que sí que està reconegut pues igual que l'atleta perquè això, som un equip i un sense l'altre no és ningú. Com? Així que, bueno, per sort jo crec que ho han equiparat molt i ja pues, és que està vist igual. Tots els àmbits.
Com es tenen, o sigui, com pots arribar a ser guia?
Bueno, pues corrent molt més que l'atleta i bueno, sapiguent una mica deixar la teva carrera personal, esportiva, a banda, perquè el guia ha d'entrenar amb la persona invident diàriament. Després, doncs, si jo, per exemple, faig 5 sèries i ara em vol fer 2 més per entrenar una mica més, doncs les ha de fer, però l'essencial és que ella ha de fer tot el que jo tingui que fer i ja si vol fer alguna cosa extra, doncs que ho faci, però bueno, això és la prioritat, és la carrera amb equip que tenim i bueno, s'ha de saber una mica renunciar a la seva carrera personal.
De fet, abans parlàvem del sou, que el vostre sou és normal, que rebeu beques i ajudes per poder córrer i tu en diverses ocasions has denunciat que us falten més patrocinadors.
Sí, això, bueno, això ja cadascú com a sàpiga moure. Jo, de veritat, no se'm dona gaire aquest tema de buscar patrocinadors, perquè et donin material i, a més, pues, s'ha d'anar molt darrere a les empreses, els has de portar algú bueno, ja has d'anar bastant darrere, has de fer dossiers, has de fer coses d'aquestes, i bueno, jo entre entrenar, estudiar, aquest any també he tingut una nena petita, no tinc gaire temps per fer aquestes coses, i bueno, és una pena que costi tant a vegades que algú et doni algun tipus d'ajuda, però bueno, és el que hi ha, en aquest món hi ha molta gent que busca patrocinis i has de ser especial perquè et donin alguna cosa.
Quins són els propers campionats que et venen ara?
Buah, ara són bastant lluny, són els campionats del món de l'any que ve a Doha, i a Dubai, perdó, que són al novembre. I bueno, que això queda un any atípico, així que anem calma.
I ja, per acabar, quin ha de ser el futur de Gerard Descarrega?
No, pues seguir igual que ara, entrenant, disfrutant amb l'atletisme i, bueno, si es treballa, pues tens opcions a que hi hagi bons resultats, així que, no res, seguim la mateixa dinàmica que he fet fins ara i a veure si podem seguir lluitant per medalles.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns aquest matí, Gerard. Esperem que tinguis molta sort i que segueixis guanyant medalles.
Vinga, a vosaltres, moltes gràcies. Adéu.
L'Hospital de l'Infant deu el seu origen a l'antic hospital fundat el 1308-1309 per Blanca d'Anjou. Blanca d'Anjou va ser la princesa de Nàpols, on hi va néixer l'any 1283. Va ser la reina consort de la corona d'Aragó pel seu matrimoni amb Jaume el Just, Jaume II. Les noces entre la parella van tenir lloc a Vilabertran i aquell dia va ser el primer que es van veure cara a cara. Ella tenia 12 anys, ell uns 28. Van residir grans ciutats, però també a Tortosa, Montblanc i a Santes Creus. Justament al monestir d'aquesta població descansen les despulles de Blanca d'Anjou. Com a curiositat, el grup de dones de l'Hospitalet du el nom del protagonista d'avui.
Sabíeu que tots els moviments de les cercaviles i les actuacions que es fan per Festa Major estan perfectament estudiats i establerts en un document? No ho sabíeu? Doncs així és, com a mínim, en moltes poblacions, i una d'elles és a Torredembarra.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona la Torre, 107.0 FM.
Per saber com és aquesta organització de la cercavila a Torredembarra, anem cap a Ona la Torre amb la Carol Cubota, que té als estudis algú que ens ho pot explicar molt bé.
Doncs com deies, Marina, avui parlem amb una persona que en sap molt de com funciona l'organització de les festes majors, concretament de les cercaviles de Festa Major, i que és coautor o és un dels responsables d'un document que tenim aquí a Torredembarra, ja fa uns anys que es va editar, que és el protocol de les festes de Santa Rosalia tradicionals a Torredembarra. És un protocol que és d'aquí de Torredembarra, però amb ell també volem parlar de fet, com s'organitzen les festes majors en general, com s'organitza una cercavila, perquè és perfectament extrapolable doncs un protocol que s'editi a Torredembarra amb un altre que pugui tenir, doncs, en aquest cas, Tarragona o Reus o d'altres poblacions de les nostres contrades. És el David Murlà. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Primer de tot, aquest protocol de les festes de Santa Rosalia, què és aquest protocol que hi ha aquí?
Sí, doncs mira, aquest document, com deies, és molt simple. Simplement és un document que explica i que identifica, diguem-ne, el model festiu que té la Festa Major de Torredembarra. És a dir, és un document que defineix i que explica tots els actes i elements que participen en tots aquests actes, diguem-ne, tradicionals, que són els que defineixen el model festiu de la torre, no? És a dir, s'expliquen com funcionen les cercaviles, com funciona, o sigui, a quines hores es fa l'ofici, quins són els elements que participen a les cercaviles, als diferents balls, l'ordre d'aquests balls en les seves actuacions, mm-hmm. i tot un seguit d'això, doncs, de punts, diguem-ne, que identifiquen aquest model, no? I com funciona.
aquest protocol, en el que és el document en paper, està editat a la primera edició del 2012, però això vol dir que es va editar el protocol, però abans ja existia aquesta manera de fer o no?
Sí,
o no?
Això, exacte. El protocol, al final, és només, diguem-ne, posar per escrit una cosa que ja es fa, no? Mm-hmm. És una manera, diguem-ne, de definir-ho i que diguem-ne, que tothom segueixi aquella pauta. És a dir, aquest protocol es va començar a gestar, si no recordo malament, cap allà l'any 2000, diguem-ne que el model festiu actual de la Torre ja estava bastant definit, és un model, diguem-ne, que recrea el model de la Catalunya Nova, que és aquest model que, diguem-ne, que està conformat per el que avui veiem com una cosa normal i habitual, però que realment està feta a consciència. Llavors, això, ja et dic, l'any 2000, crec que va ser, es va començar a fer una sèrie de reunions amb tots els elements que participàvem a la festa, ja sigui les diferents agrupacions, també part de l'Ajuntament, dels músics, etc, per començar, diguem-ne, a posar per escrit això, no? Allò, què és el que fem, no? Doncs el dia 3 representa que, doncs, que sortim a fer una cercavila a la tarda, no? Doncs tot això que quedi per escrit, a quina hora es fa, qui hi participa, com hi participa. Llavors això va ser un procés llarg de moltes reunions durant molts anys, fins que efectivament l'any 2012 doncs, això, les van seguir aquestes reunions i es va, diguem-ne, redactar el document que va ser aprovat per la Junta del Patronat de Cultura i posteriorment pel ple diguem-ne, municipal, i que es va editar en un petit quadern, diguem-ne, que és aquest que...
El que tenim ara que mateix a les mans, i veureu també, sí. Quan veieu a Twitter, que hem fet la fotografia del nostre convidat, que tenia també aquest document sobre la taula. Això vol dir que, com hem dit, que ja el protocol ja se seguia, però no estava escrit. De tota manera, sí que aquest mateix protocol se nodreix d'altres escrits, entre els quals molts de teus, de diferents valls o diferents circumstàncies, també del Josep Bargalló, actual conseller d'Educació, també de la Montse Palau, i d'altres autors, que potser, si s'havien fet escrits per diferents bandes, a publicacions periòdiques o al Centre d'Estudis Cine Valdemàs, però no s'havia ajuntat tot, potser, no? O no s'havia fet mai aquesta recerca de dir, va, anem a unir-ho,
sí,
tot.
Sí, bueno, això al final és, diguem-ne, aquest model festiu és el que diferents persones doncs, han anat estudiant al llarg dels anys, i és el que s'ha anat aplicant conforme es anava recuperant la festa, no? I conforme es anaven recuperant elements i com aquests elements s'introduïen a la festa, no? Això és el que ha fet, diguem-ne, definir aquest text. Que, de fet, és un text que sí que defineix el model, però tampoc el fixa. És a dir, és un text que es pot anar adaptant als diferents anys i a les diferents circumstàncies. Per tant, no és un text tancat al 100%. És un text que defineix un model, un guió a seguir, però que, doncs, evidentment, les circumstàncies fan doncs, que a vegades hagis de modificar una mica sobre la marxa aquest text, no? Que és el que està passant, diguem-ne. Des de que es va dir això, el 2012 fins avui, doncs, hi ha hagut petites modificacions doncs, que fan que això, que la festa estigui, que sigui una festa viva, que les persones que trien i defineixen això és una comissió de protocol formada per diferents representants d'entitats culturals del poble.
Aquesta comissió existeix?
Existeix, és una comissió que es reuneix periòdicament, ara crec que són dos cops l'any, però bueno, es pot reunir quan es decideix, i és el que una mica això, doncs, regula i modifica, si cal, el text d'aquest, no? Que és el que defineix la festa major al final. No?
Que aquí trobaríem qüestions com qui va primer, qui va després, o sigui... Quan va al seguici, l'ordre, no? D'aquest, i aquest ordre és inamovible o sigui, per què comencen uns i no uns altres?
Sí, bueno, és una qüestió d'això, d'un simple ordre, diguem-ne, i una certa lògica en aquest ordre, no? No té més. És a dir, si ara s'incorporés un nou element, doncs es veuria en quin lloc d'aquest ordre es cau millor que participi. I és això, és, diguem-ne, que definir doncs, aquests elements, quins són, com hi participen, quin ordre segueixen a les cercaviles, per exemple, quines músiques han d'acompanyar aquests elements, no? És això, és definir, diguem-ne, tot el model festiu, la part més, diguem-ne, tradicional. O sigui, aquí, evidentment, no es defineix si s'ha de fer un ball de festa major o no. És una cosa, diguem-ne,
sí, no,
paral·lela, eh? Mm-hmm. Però això, diguem-ne, que és el que defineix el model festiu, que diguem, no?
Perquè, per exemple, això de l'ordre, no? Els diables i castellers sempre van més als últims, no? O elements de foc o així, segons...
Sí, això
no sé si hi ha algun motiu en especial o...
Bueno, no a tot arreu és igual. Aquí, diguem-ne, que els elements de foc els posem al principi, que serveix una mica per obrir pas. Uh-huh. I és això, simplement, doncs, tot el que és diables, Virgília, Serrallonga, diguem-ne, són elements que van al davant.
Al davant.
I obren pas, diguem-ne, a tota la resta, no?, que van al darrere. I al final, doncs, bueno... És definir una mica aquest ordre que tingui una certa lògica i ja està, és això.
Volia comentar també, bueno, evidentment el protocol serveix perquè es compleixi, no? Perquè la gent el
exacte,
segueixi. No sé si s'heu trobat en algun moment de que no se seguia aquest protocol o la gent és bastant conscient de que...
Sí, una de les característiques principals d'això és que aquest text és un text consensuat. O sigui, no és un text que vingui ningú i digui s'ha de fer això i ja està. O sigui, evidentment és un text consensuat amb totes les parts implicades. Per tant, és un document que tothom hi està d'acord.
Cada ball o el que sigui ho explica els seus...
Sí, sí, evidentment, això ja és una cosa interna de cada entitat o de cada grup, diguem-ne, no, d'encarregar-se d'explicar-ho a la resta, evidentment.
I per exemple, hi ha algunes curiositats en aquest protocol, com per exemple la vestimenta que han de portar els nens i les nenes que van a fer l'ofrena del dia 4 de Santa Rosalia, no? Han d'anar vestits de catalanets, no? En principi és la
bueno,
idea.
Un dels molts punts, diguem-ne, que inclou és el vestuari d'aquests balls, no? Mm. Això és una mica, diguem-ne, per definir un cop més, sempre estem amb allò de definir, no? Explicar què és, no? Definir aquell ball com funciona, com es representa, i si, bueno, és evident, no? Si aquí diu, doncs, que el ball de bastons ha de portar espardenyes de colors blau i vermell, doncs, si
no
algun
dia... No pots anar amb bambes a...
Clar, exacte, és una mica lleig, no, que algú aparegui un dia amb unes bambes de color blau, no? Una mica és això, no? Definir una mica i posar en ordre, doncs, tota aquesta imatge també visual que comporta, no?, la festa. Mm.
També hi ha una altra qüestió, com és la del pregó, que precisament sentirem aquest vespre, que és que s'intenta, o com a mínim consta en el protocol, de que hi hagi una certa paritat en què un any sigui un home, un altre any sigui una dona qui faci el pregó, no sempre s'ha complert.
Sí, bueno, això no recordo exactament si ho posa aquí, potser sí, no? Sí. Això simplement és el que, com estava pensat o definit en el moment que es va redactar. El pregó, pròpiament, no correspon a la comissió, diguem-ne, de protocol definir qui l'ha de fer i qui no. El que sí que, diguem-ne, que es va marcar com una pauta per intentar seguir, doncs, aquest sistema, no?, de que fos home, dona... Bueno, això, evidentment, una cosa és definir-ho, però altra cosa és que després...
Que després tinguis l'oportunitat de fer-ho.
Exacte, que la comissió que s'encarrega de gestionar el pregó, doncs, ho compleixi o ho tingui en compte, no?
Són algunes... Avui, per exemple, com que hi ha el Joan i hi ha la Rosalia, doncs ja tenim la paritat.
Sí, això,
la
aquesta està
avui, clar. Avui, a la festa major de Santa Rosalia d'enguany a Torredembarra, ja ho tenim la paritat feta gràcies als gegants. Doncs amb el David Murla hem volgut repassar una miqueta com és aquest ordre, que la gent que ho viu des de fora, doncs ho veu, doncs que sí, que evidentment la cercavila funciona perfectament, va lligada, pam-pam, però no... Realment darrere, doncs, hi ha aquesta feina, aquest treball d'organitzar, de dir ens hem de cenyir aquest ordre, aquest, aquestes passes cap aquí, cap allà, els carrers per on hem de passar i aquestes qüestions que evidentment que és, parlem de Torredembarra, però com dèiem al principi de l'entrevista, doncs són extrapolables a totes les festes majors de casa nostra. Gràcies, David Murlà, per venir avui a Carrer Major a explicar-nos una miqueta com funciona això i bona festa major.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Carrer Major.
Deixem Torredembarra i la seva festa major de costat, però seguim al Baix Gaià i anem cap a Altafulla per conèixer més de les entitats del municipi, en aquesta ocasió del Vall de Bastons.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Marc Pérez, posa casc, no sigui que et caigui alguna bastonada.
Sí, sempre el porto, quan vaig a veure bastons, per si a cas, no perquè estigui dins, sinó perquè no s'escapi cap bastó i em pugui donar el cap. És molt pràctic, la veritat.
Escapar-se no crec que s'escapin, ara, que per, sense voler se'ls escapi volent perdonar-te, no ho descartis, eh?
Home, normalment hi tinc confiança en les persones que vaig a veure actuar, Marina. No sé tu, però almenys jo, a mi em respecten encara.
Jo els hi tinc confiança cega. Va, en qui parlarem del Vall de Bastons?
Doncs bé, parlarem amb el seu president, el Josep Maria Ferrer, que ja ens escolta via telefònica. Molt bon dia, Josep Maria.
Molt bon dia.
Bé, en primer lloc, moltes felicitats per aquest 15 aniversari i, escolta, que siguin 15 més.
Gràcies, moltes gràcies. 15 és un número que sembla poc quan sents colles que fan 40, 50, però realment són molts anys i s'ha de celebrar i ho volem celebrar molt bé.
Sobretot són molts anys per a aquella gent que esteu dins de l'entitat i que sabeu com funciona i la feina que s'ha de fer per tirar endavant i que s'hagin pogut complir aquests 15 anys.
Són 15 anys que és cert que com a, diguem-ne, com a començadors del Vall de Bastons, en concret la Margarita Niorte i jo, que estem des del principi, doncs ho hem vist passar tots aquests anys, però és una activitat on ha passat molta gent, perquè és una activitat que sempre hem intentat que els nens, i focalitzada en els nens, sempre hem intentat que la principal raó de ser de l'entitat fos que tenien nens i que els nens aprenguessin a ballar i que els nens s'involucressin amb el Ball de Bastons i evidentment els nens es fan gran i busquen altres activitats a la vida i això ha fet que el Ball de Bastons d'Altafulla doncs realment s'hagi canviat moltíssim la gent que n'ha format part. I que, per exemple, de la gent que avui en dia som del Vall de Bastons, doncs molts pocs fossin fa 15 anys.
I tu que ets un d'aquests membres que doncs, ha estat al llarg d'aquests 15 anys, quin balanç pots fer de l'entitat?
El balanç no pot ser altre que molt positiu. Hem tingut èpoques doncs, de tot, com passa amb totes les associacions, sí. Però si pensem que amb l'objectiu que et comentava abans, doncs, de que els nens puguin involucrar-se en la cultura popular, a més, nosaltres ho fem de manera que involucrem els nens, però involucrem la família dels nens també. Hi ha molts pares i mares que ballen bastons perquè els fills han començat a ballar bastons i és una activitat familiar també. Aleshores, durant aquests anys han passat més de 70 famílies pel Ball de Bastons d'Altafulla, que es diu de seguida. Han passat molts dansaires, hem tingut més de 140 dansaires diferents en aquests 15 anys. O sigui, al final hem aconseguit allò que preteníem, que era doncs, involucrar a molta gent, a molts nenos, i a fer activitats familiars. Per tant, el balanç és altament positiu.
Actualment, ara que comentes que heu aconseguit el vostre objectiu, involucrar els nens, els familiars, i que a més hi hagi relleu per quan aquests nens es facin grans, quants membres té l'entitat?
L'entitat actualment devem ser com a dansaires, perquè el que fem és que demanem a les famílies que hi hagi un soci per cada dansaire que balla, que normalment quan els nens són petits el soci és algun dels pares. Som uns 50, uns 30 adults i de dansaires. Ja parlant de dansaires, estem parlant d'uns en actiu que ballin quan hi ha ballades, uns 20 i poc nanos, i després uns 30 o potser 30 i algo adults.
Suposo que podem dir que el relleu generacional està completament assegurat.
Bueno, és una feina que s'ha de fer dia a dia. O sigui, assegurat no hi ha res, i cada vegada és més, i vosaltres ho sabeu, també és més difícil perquè hi ha més opcions a la vida, més coses que fer, i per tant és una feina diària d'intentar que la gent estigui a gust i que se trobi satisfeta ballant bastons i es trobi satisfeta fent l'activitat amb la família i amb els amics, que som tots els bastoners.
Ara comentaves que ara voleu que la gent es trobi satisfeta, però amb aquests 15 anys de ball de bastons, com consideres que ha canviat l'entitat?
Doncs l'entitat ha canviat. Primer, nosaltres, la nostra idea inicial era ballar o fer que els nanos s'involucressin amb el ball de bastons, uh-huh. I vam començar així. Primer vam agafar un grupet d'adolescents, adolescents i preadolescents, que de fet van ser els que van estrenar el primer ball el 2003, fa 15 uh-huh. anys. Després vam entrar ja nens més petits, a partir dels 4-5 anys, que això ja necessita una manera de treballar totalment diferent, perquè els petits es cansen de seguida, aleshores també se'ls ha d'ensenyar bastons jugant una mica i fent algun joc amb els assajos. I després amb els pares, és a dir, l'objectiu inicial, que era que els nanos poguessin ballar i poguessin introduir-se en el món de la cultura popular a través del ball de bastons, es va anar convertint en una activitat familiar. I de fet, fem cada any, per exemple, fem sortides on no ballem bastons, senzillament pel gust i pel plaer de fer una convivència junts, i anem a fer colònies o fem sortides o fem sopars o una calçotada, per exemple, i per tant hi ha moltes activitats que les fem com un grup d'amics. I això, que potser al començament no estava previst, sí que ha vingut de forma natural, i és com estem funcionant de fa ja uns anys, i funciona bé.
En una altra ordre de coses, coincidint amb la Festa Major Petita, commemoreu aquest aniversari acollint la desena Festa Bastonera de les Comarques Meridionals. Com afronteu aquesta cita?
Bueno, és una responsabilitat, i és una cercavila. No és la primera vegada que organitzem uh-huh. una cercavila. El 2008, quan vam fer el cinquè aniversari, ja vam organitzar una cercavila de colles de la zona, de la zona que és la part de Tarragona, fins a Montblanc, tota aquesta zona que li diem la zona uh-huh. meridional. I també ho vam organitzar el desè aniversari el 2013. Malauradament uh-huh. el 2013 ens va ploure moltíssim i es va haver de cancel·lar, però bueno, ja tenim la mà una mica trencada en organitzar aquestes coses. Jo crec que sortirà bé.
Quines colles vindran o quantes colles assistiran a aquesta trobada?
Bueno, aquesta vegada serem 6 colles, menys de les que m'hauria agradat, perquè són dates també una mica una mica complicades perquè són 4 dies de pont, i això ha fet doncs, que... I també hi ha colles que han coincidint amb la nostra festa de Sant Antoni. També tenen les seves festes pròpies, com poden ser Cambrils, Montblanc, etc. Però bueno, serem finalment 6 colles que farem un cercavila prou lluït, i són les colles de Vall de Bastons a l'Aleixar, la Santa Llúcia de Reus, la Riera, Salou, Vilaseca i nosaltres, Altafulla.
Quan començarà aquesta trobada i després d'aquesta trobada en tindreu alguna més?
Doncs la trobada comença amb un cercavila a la plaça de l'Església, que serà a 6:45 de la tarda. Uh-huh. Es fa la cercavila per la Vila Closa, diguem-ne, pel carrer de Valls, pels carrers de la Vila Closa, i anirem a parar a la plaça del Pou. S'ha calculat que la cercavila en si durarà probablement menys d'una hora, o sigui que a les 7:30, 7:45, arribarem a la plaça del Pou. Aleshores, està previst que totes les colles facin 1 o 2 balls a la plaça del Pou, 2 balls de lluïment. Hi haurà a la plaça del Pou, com cada any que fem a l'Altafulla Balla, doncs preparem cadires perquè la gent pugui asseure's i gaudir dels balls. En aquest cas, el que gaudiran seran dels balls dels grups de bastoners. Uh-huh. Hi haurà cadires per la gent gran, i bueno, i hi haurà bastanta zona doncs perquè la gent que ha seguit la cercavila doncs també ho pugui veure a dreta. Això fins a les 7:30, calculem que durarà fins a 8:45, 8:15, 9:15, uh-huh. I aleshores les colles ens n'anem a fer, els convidem a un sopar amb agraïment d'haver vingut a ballar. I després hi ha un grup de música a les 11 del vespre, uh-huh. Que tenim un grup de versions, pop and roll, que, bueno, doncs a disfrutar, i és obert per tota la gent del poble que vulgui venir.
Doncs ens ho apuntem a l'agenda, Josep Maria Ferrer. Esperem que vagi molt bé aquesta trobada i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies a tu també, Marc.
Igualment.
De 9 a 12, Carrer Major.
Avui a Carrer Major estem molt folclòrics i molt de festes tradicionals i acabem parlant de cultura popular. Per això volem anar cap a la nova ràdio, on enceten una col·laboració que encara no havien començat i el col·laborador en si encara no havia passat per Carrer Major. Però de ben segur que hi estarà sovint les pròximes setmanes amb la quantitat de festes majors que arriben. Hem parlat de Torredembarra, de Tarragona, de Montblanc, de la Festa Major d'Altafulla. Per tant, no pot perdre l'ocasió de comentar aquestes festes majors i la cultura popular que les envolta. I allí, per parlar-ne de tot plegat, hi tenim el nostre company Arnau Martínez.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
Anem a Reus per parlar de cultura popular.
Aquest cap de setmana és Santa Rosalia, la setmana vinent la Mare de Déu del Camí, Mare Déu de la Serra de Montblanc, també a menys d'un mes Santa Tecla i Misericòrdia. Portem diverses setmanes atabalant-vos amb festes majors, però la cultura popular està ben viva al nostre territori i sobretot aquest mes de setembre. Avui volem acabar el programa parlant d'això amb el Gerard Puget. Gerard, bon dia.
Hola, bon dia.
El Gerard serà el nostre col·laborador, expert en cultura popular, expert... Et puc dir friqui, Gerard, m'ho permets?
Vinga, va.
El Gerard, però, realment és filòleg, però sempre s'ha dedicat a la cultura popular, és molt aficionat, se'l podeu trobar de cap de setmana en cap de setmana, festa en festa, no para, i és professor de timbal, també. Gerard, aquest mes no parem, no, aquí al Camp de Tarragona, de festes?
Aquest mes no parem, ja portem un agost intensíssim, venim de festes majors molt, molt importants, reconegudes, com Sant Bartomeu i Igualada, l'últim cap de setmana d'agost, Festa Major d'Arbós, ja ho diu la dita. Avui bueno, estem immersos en la Festa Major de Vilafranca, també amb la Festa Major dels Blancs i els Blaus de Granollers, que sempre queda en un segon terme perquè està com a eclipsada per la més típica, no? I el setembre l'encetem també amb un dels dies, jo crec, més enigmàtics que tenim, perquè en el camp de les festes majors tothom té sabut que el 15 d'agost és festa major a mig Catalunya. La Mare Déu de l'Assumpció i la Mare Déu d'agost es celebra a mig Catalunya. El que sí que potser no se sap tant és que també hi ha com un segon dia en què mig Catalunya està de festa major, que seria el 8 de setembre, el dia que s'anomena el dia de les Mare Déus trobades. Què vol dir això? El dia de la Mare Déu trobada, realment el que se celebra és la nativitat de la Mare de Déu, la comunitat cristiana celebra la nativitat de la Mare de Déu, però també se celebren totes aquelles imatges en què s'han trobat en llocs insospitats. Per exemple, com és en el cas de la Mare de Déu de Núria, de la Mare de Déu del Caral, de diverses imatges en què totes agrupen una mateixa llegenda, en què un pastor està cuidant d'un ramat, veu un comportament estrany d'un animal i l'animal l'adreça cap a un lloc doncs, molt, 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 molt diferent, no? Ja sigui darrere d'un arbre, al costat d'una font, enmig d'unes pedres, i allà es troben una Mare de Déu. Llavors el pastor, davant d'aquest...
Justament, les Mare de Déu trobades celebra el 8 de setembre, perquè ens entenguem tots.
Exacte.
Però no és sant...
No.
No, no?
No, no, no. Serien totes les Mare de Déus aquestes que comparteixen aquest nom, no? Per exemple, en el Camp de Tarragona tenim les Maria Rieres, no? La Mare de Déu de la Riera, o les Maria Camí, o les Camí de Cambrils, no? Que tenen la seva festivitat el dia 8 de setembre, que és la Mare de Déu trobada, per tant, del Camí, de la Riera o de la Serra, en el cas de Montblanc, no?
Que perquè són hi ha altres pobles que tenen Mares de Déu trobades i, per exemple, no ho celebren aquest
exacte
dia, no?
Sí, 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 sí. Hi ha altres Mare de Déus que també són trobades, com la Mare de Déu de Montserrat, que no se celebra exacte aquest dia. Però sí que també seria un altre exemple de Mare de Déu trobada, però que sí que es celebra el 27 d'abril.
Quines Mares de Déu tenim aquí al Camp de Tarragona, així trobades?
Segur que hi ha moltes Mare de Déus trobades i no vull ferir sensibilitats, però sí que potser les festes que tenen una miqueta més de renom i que destaquen una miqueta més al Camp de Tarragona és les festes de la Mare de Déu de la Riera a les Borges del Camp, les festes de la Mare de Déu de la Serra a Montblanc i les festes de la Mare de Déu del Camí a Cambrils.
Però per començar i fer-nos una idea general, anirem una miqueta més lluny, no? Per començar.
Sí, exacte. Una mica per veure quines són les festes més paradigmàtiques d'una Mare de Déu trobada, anem una miqueta lluny, anem al País Valencià, anem a una població que es diu Algemesí, molt tradicional. Ells tenen la festa de la Mare de Déu de la Salut, també una Mare de Déu trobada, i la part més especial d'aquesta festa major és que té un seguici prou semblant al nostre i també amb elements que es diferencien molt de nosaltres, no? I tota aquesta tradició ha fet que la UNESCO l'hagi declarat patrimoni immaterial de la humanitat. Vull dir que estaria al mateix nivell que la Patum de Berga, més o menys per entendre'ns. Llavors potser seria l'exemple d'una festa de Mare de Déu trobada més reconeguda. A Catalunya, potser les dues festes de Mare de Déu trobades més importants serien les festes de Mare de Déu d'Altura a Olot i les festes del Mare de Déu del Claustre, Solsona. A les festes del Mare de Déu d'Altura, potser la part més significativa de la seva festa seria el seu seguici festiu. Podem veure que nosaltres aquí estem molt acostumats a dir seguici festiu, però allà en diversos territoris es diuen d'una altra manera, allà es diu la faràndula. La faràndula, a Solsona es diu els improperis, en altres llocs es parla dels entremesos, doncs allà es parla de la faràndula. La faràndula inclou els gegants, el cap de lligamosques, que és un esperriot, si vols després en parlem, els cabeçuts, que serien els capgrossos, i els cavallets, o que allà n'hi diuen cavallins. Tots aquests elements fan una dansa a la plaça del poble el dia 8 de setembre, que seria el punt més vertebrador de la festa de la Mare de Déu d'Olot. Vull dir que si algú hi vol anar, si vol apropar, a la capital de la Garrotxa, està convidadíssim, però no es pot perdre el ball de la faràndula.
L'esperriot, que ara m'he quedat amb el dubte.
L'esperriot, eren aquests elements de la cultura popular en què obrien pas al seguici. Per exemple, aquí a Reus tenim l'exemple del gegant Bitxet, no? Que antigament portava pantalons, obria pas amb el fuet. En el cas del Negrito de Tarragona també és el que va davant. Aquest cas paral·lelament portat al cap gros serien els esperriots. Hi ha el cap de Lligamostres d'Olot, que sempre va amb els gegants i els hi obre pas, i hi ha altres exemples d'aquest tipus com a Vic. A Vic hi ha el cap de Llúpia, hi ha tota una família de capgrossos.
Que té l'escultura, no? Allà a la plaça, si no m'equivoco.
Exacte, sí. Té el cap de Llúpia, també cobra pas, i el Berruga de Figueres, que també són nanos que normalment tenen una berruga o tenen algun element que els identifica.
Que, per exemple, els nanos del nord, ara em sortirà, de Pamplona, també ho porten. Els capgrossos també porten.
Sí,
aquest,
allà
no?
Porten bufetes de porc inflades, i potser el tret més característic que tenen en aquella zona de Navarra i Euskadi és que els capgrossos interactuen moltíssim i allò no fa mal. O sigui, fa molt de soroll, fa bam, pica molt fort, però realment no fa mal. Simplement és un efecte perquè la canalla pugui jugar amb ells.
D'altura a Solsona?
D'altura a Solsona, passem a... Ai, d'altura a Olot.
D'altura a Olot.
Passem a la Mare del Clastre de Solsona, en què diu la llegenda que en el temps dels càters, quan hi havia una miqueta de por a que la imatge de la Mare de Déu fos destrossada, van amagar la Mare de Déu dins el pou del claustre. Mm-hmm. Llavors d'aquí li ve el nom. Un nen que s'anava a ofegar al pou del claustre la va trobar, i d'aquí surt que la Mare de Déu va salvar el nen. D'aquí surt tota una mena d'actes festius que s'han conservat des de fa molts segles, i que també que l'eix vertebrador potser seria el seu seguici festiu. Destaquen els gegants, amb el gegant vell, en què és un gegant estrenat el 1675, si no m'equivoco, el 1675, en què la fisonomia no ha canviat fins als nostres dies. La figura no és la mateixa, però sí que no ha canviat fins als nostres dies. També tenim un dels dracs més antics de Catalunya i tenim un seguici festiu espectacular a Solsona també.
I si venim més cap aquí, no? Què ens trobem?
Si venim més cap aquí, tenim festes declarades patrimonial d'interès nacional, com és el cas de la Mare de Déu de la Riera, o altres festes que no tenen aquest guardó, serien la Mare de Déu de la Serra de Montblanc o la Mare de Déu del Camí de Cambrils. En el cas de Montblanc es fa una romeria o un romiatge fins a l'ermita, on hi ha la Mare de Déu de la Serra, i en la tornada es fa una ballada del seguici festiu. Potser el més destacable de Montblanc serien els gegants, magnífics, més que centenaris, que sempre ballen l'Emperito Roca. Això seria una...
Potser no tan centenari, no?
No, l'Emperito Roca no, segur. I el Ball de Bastons, en què està documentat ja des del segle XVIII, a Montblanc, uns bastons molt potents. Després, per això, si aneu a Montblanc el dia 8 de setembre, no us podeu perdre la passada del seguici que es fa al matí. A la Mare del Camí de Cambrils també es fa més o menys el mateix, el dia 8 al matí, al costat de l'ermita de la Mare del Camí, que es diu així perquè es va trobar al costat d'un camí. També fan la passada del seguici festiu i l'ofrena de flors. Un dels actes potser més importants d'aquesta festivitat seria la Nit de Foc, que enguany es fa la 27a edició, l'1 de setembre, i la trobada de gegants, que es fa el dia 9. També. Cambrils fa una trobada de gegants els anys parells, els anys imparells fa una trobada de bastoners, per tant enguany toca gegants. I també s'estrena un nou ball, un nou ball parlat el dia 8 a les 6 de la tarda, un nou ball parlat dels vileros i dels mariners
que estan fent en xarxes socials. Em sembla que la setmana vinent en parlarem al programa.
Molt bé, perfecte, doncs no desvetllem res. No desvetllem res. I la festa declarada d'interès patrimonial, la Mare Déu de la Riera, també té una sèrie d'actes també molt destacats, en què destaca sobretot l'arribada de la Mare Déu a la vila. Amb una romeria, des de la vila, els habitants de la Riera i tots aquells que s'hi vulguin afegir se'n van cap a l'ermita de la Mare Déu de la Riera amb els diables davant sense encendre, i quan treuen la Mare de Déu de l'ermita s'encenen els diables en una mena de significació de lluita entre bé i el mal, i la Mare de Déu entra al poble a través del portal. Una vegada arriba a la població, la Mare de Déu, l'alcalde li dona la vara d'alcalde, d'alcaldessa d'honor, que durant aquells dies presidirà, serà la màxima autoritat que presidirà les festes. Allí també una de les coses més importants, o un dels aspectes que cal destacar, és el model de ball de diables que tenen. És un model a l'antiga, en què cada persona que té un vestit de ball de diables s'hi pot afegir. Es compra la pirotècnia i s'afegeix al ball de diables. És un ball de diables molt anàrquic. Vull dir que tots són iguals, no hi ha timbals, i simplement cadascú es compra la pirotècnia com si fos una ofrena a la Mare de Déu i participa de la festa. com a aspecte destacat també de les Borges del Camp, es fa una tronada també el dia 7 de la vigília, al migdia es fa una tronada al replà, que és la part de fora de l'església, en què està encesa per l'home i la dona més grans de la població. També l'endemà, el dia 8, es fa una processó amb el Salve Regina, que també se li ha cantat el dia abans, i de moment la festa major de la Riera es queda aquí. La Mare de Déu tornarà a la seva ermita al cap de 40 dies.
Doncs una festa major ben curiosa, la de la Riera. Apuntem, 8 de setembre, a la Riera, a Cambrils i a Montblanc, amb la Mare de Déu de la Serra, que també en parlarem les properes setmanes, de ben segur. I també, si volem anar més lluny, Olot i Solsona, no?
I tant, i el Gemesí.
I el Gemesí també, si ens animem i podem anar. Doncs Gerard Puget, moltes gràcies per haver passat pel carrer Major i ens veiem, que aquestes setmanes no pararàs de festa en festa tampoc.
I tant.
Gerard Puget segur que no pararà d'anar de festa en festa i nosaltres tampoc. Començarem aquest cap de setmana anant a Torredembarra. Segur que ens passarem per Montblanc per posar-nos la gorra i col·laborar en aquesta festa solidària. També anirem cap a Altafulla per celebrar la seva festa major petita i acabarem aquí a Tarragona amb les festes de Santa Tecla. Nosaltres deixem per avui carrer Major el dia 31 d'agost, dia que acaba l'estiu, dia que acaba el mes d'agost, però continuarem la primera setmana de setembre i fins al 10 de setembre. Fins al 10 de setembre estarem aquí amb carrer Major, el programa que fem 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Ho deixem per avui, tornarem dilluns amb molta més informació, moltes més novetats i moltes més entrevistes.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.